Benvinguts a la darrera entrevista amb els candidats al Consell Insular de Formentera. Després d'escoltar el representant de Vox, la representant del Partit Socialista, el representant de Sa Unió, avui és el torn de la candidata de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer. Benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies.
Si sortís elegida presidenta, què és el primer que voldria impulsar des del Consell Insular?
Bé, com portam ja 12 anys al govern, són molts els projectes que estan iniciats i les mesures també iniciades. Crec que el primer seria desenvolupar els plans que s'han aprovat aquests dos últims anys, plans molt importants com el de residus, el de transport públic, el d'igualtat, i en aquest sentit pues, treballar per millorar la qualitat de vida de les persones. Un tema molt, molt important abordar és el tema de l'habitatge i això seria pues, desenvolupar encara més aquesta normativa que s'ha aprovat i aplicar el servei d'inspecció perquè realment aflori habitatge per tot l'any.
Com podem abordar el problema de l'accés a l'habitatge a Formentera?
Bé, l'accés de l'habitatge s'ha d'abordar des de diferents perspectives. Una és aquesta normativa que hem tingut la possibilitat d'aprovar ara, amb la zonificació, que destina una sèrie de nuclis a residencial, nuclis que tradicionalment ja eren residencials i sobretot que tenen edificis que tenen característiques urbanístiques molt aptes per famílies i, per una altra banda, hem d'aconseguir treballar conjuntament amb altres administracions que hi són competents o aconseguir poder firmar convenis amb aquestes administracions perquè des del Consell puguem crear una oficina integral de l'habitatge. No ens hem d'oblidar que l'habitatge no és exclusivament l'IBABI i els habitatges de protecció oficial, sinó que realment es tracta de poder solucionar problemes importants tant per als propietaris com pels llogaters i sobretot poder fer una bossa on una bossa i tenir un lloc on assessorar-los i poder posar en contacte en aquestes dues parts.
Una bossa d'habitatges lliures i disponibles per tot l'any, entenc.
Efectivament.
Però el tema és que falten habitatges que es posin en aquest mercat de tot l'any, no? Com podem incentivar-ho?
Bé, això s'incentiva amb el servei d'inspecció, que ha de fer la seva feina i que ampliarem amb dues persones més per poder controlar que només es lloguin turísticament aquells habitatges que tenen l'autorització per fer-ho i una volta es facin aquestes inspeccions, tot el que no pot llogar turísticament s'hauria de dedicar al lloguer residencial.
Bé, abans parlava del pla de residus. El pla de residus supos que referirà a aquestes dues infraestructures que són necessàries, com és el centre per tractar els àrids i el centre per tractar el compostatge, no? Els residus orgànics. Fins ara s'estan tractant a l'aire lliure i provoca importants molèsties als veïns.
Sí, l'any passat som conscients que va haver-hi molèsties. Aquest any es millorarà el tractament del compostatge per evitar aquestes molèsties i esperant poder començar quan abans amb la construcció d'aquestes dues plantes que garantiran que es faci de la manera correcta i a més el desenvolupament de tot el pla de director de residus i la nova contrata permetrà també que tot el tema de neteja, recuida de residus, neteja de les platges es pugui fer d'una manera molt més freqüent i sobretot adaptada a les noves necessitats de Formentera. Hem de pensar que quan es va firmar aquest contracte ja fa 12 anys que no teníem les mateixes necessitats, que no havíem encara desenvolupat tots els sistemes de reciclatge, però sí m'agradaria dir que en els últims 12 anys ja s'ha canviat molt. Ens queixam moltes vegades molt, però si recordam l'any 2007 teníem contenidors que corrien pels carrers i avui en dia tenim contenidors soterrats. Tenim contenidors també amb diferents opcions de reciclatge i aquest reciclatge es du endavant. Tenim el punt verd, ha millorat molt els equipaments i la infraestructura dedicada a residus, però sí que és cert que aquesta nova contrata i la construcció de les dues plantes ajudarà molt a millorar.
ara que estem parlant de residus, per tant, de medi ambient, un tema ineludible, els fondejos massius al nostre litoral, com els aborda gent per Formentera? Recordem que la seva consellera de Medi Ambient havia presentat un pla per posar un sostre en aquestes, en aquest número d'embarcacions.
Bé, com sabeu, ja des de l'any 2007 i amb la que ha estat diputada aquesta última legislatura, durant les primeres dues legislatures de Gent per Formentera, va ser consellera de Medi Ambient, Sílvia Tur. Aquesta última legislatura, amb Daisy Aguilera, s'ha lluitat moltíssim i crec que Formentera realment ha estat el referent amb aquesta lluita per protegir la Posidònia i protegir la, la nostra mar. Ja vàrem presentar fa anys un projecte. Aquest projecte anava destinat exclusivament a la zona de Lletes i del Parc Natural. Quan vàrem veure com estava evolucionant o com estaven evolucionant els fondejos i que ja s'estaven moguent a tot el litoral, es va presentar un altre projecte on es parla sobretot d'aquesta capacitat de càrrega. És a dir, no podem parlar només de on es pot fondejar, sinó també de la capacitat de càrrega màxima que pot tenir un lloc tan conservat i protegit com és la costa de Formentera.
Entenem tota la costa de Formentera.
Tota la costa de Formentera. Realment el que volem és el mateix que volem en terra. És a dir, en terra volem turistes respectuosos tant amb el nostre entorn com amb la nostra identitat i crec que la mar no ha de ser menys.
Però segueix endavant el projecte aquest de limitar 791 embarcacions les que podien fondejar Formentera?
Aquest projecte està entregat al govern balear i estem esperant resposta.
Bé, pel que fa a medi ambient, però ja venim més cap en terra, un tema que barreja medi ambient i patrimoni, com és les salines, com s'aborda des de GPRF? Quina proposta hi teniu per aquest espai que dona nom al nostre parc natural?
Bé, aquest és un punt pendent, important, i que ha de ser, conjuntament amb el campament, una prioritat en el que respecta a patrimoni. Hem de pensar que és una zona que és un reflex també de la nostra història. És una zona que n'hi ha moltes administracions competents i que, a més, és propietat privada en algunes parts, però el tractarem com una prioritat i des del Consell de Formentera farem força per poder treballar conjuntament amb aquestes administracions i, si fa falta, també amb l'empresa privada per recuperar aquesta zona. A nosaltres ens agradaria molt que la sal pogués ser un dels productes que s'emporta un turista quan se'n va de Formentera i no, a lo millor, un pareo que s'ha comprat a Bali.
Parlava d'escampament. Quina intervenció creu que s'ha de fer escampament i per què no s'ha fet fins ara?
Bé, en el tema del campament tornem un poc a lo mateix. Quan es parla de terrenys que són propietat privada, moltes vegades per l'administració és difícil arribar-hi. Lo cert és que ara mateix s'està desenvolupant una unitat d'actuació i s'han trobat diferents maneres perquè la part que està en el rústic poguéssim recuperar-la pel Consell i fer les actuacions necessàries per recuperar aquesta memòria històrica, per recuperar-la perquè no succeeixi mai més el que va succeir i, sobretot, per dignificar la memòria democràtica.
I ja que parlem de patrimoni, deixem anar cap al camp, no? Aquests dies vam poder donar testimoni d'un atac de cans a la ramaderia. Això és un patrimoni, podríem dir, immaterial, no? Uh-huh. El costum de criar animals, de tenir ovelles, de tenir cabres, però pel que veiem, des de l'Associació de Ramaders, estan desanimats.
Bé, aquí l'àrea d'agricultura està fent molta feina, també conjuntament amb la policia local quan ens arriben aquestes queixes, i inclús amb el Seprona s'està fent feina perquè no hi hagi cans que no estiguin amarrats i que succeeixin aquestes coses que són evidentment terribles.
I ja que parlem del camp, el tema dels esportells, no? Els trossos de mur pagès que cauen, no sé, com s'aborda això?
Fins ara sempre hem tingut subvencions per als propietaris que volguessin arreglar aquestes parets de pedra seca. La veritat, però, és que en el cas de propietaris que tenen terrenys on no poden construir o terrenys que no s'utilitzen tampoc per l'agricultura, ens trobam que no hi ha molt d'interès en arreglar aquestes parets. En aquest sentit, el que ens agradaria fer és treballar conjuntament amb la cooperativa del camp perquè que un propietari tingués una opció molt més fàcil que haver de tramitar una subvenció i ho pogués fer amb un simple conveni amb la cooperativa del camp, igual que s'està fent amb el tema del fons de terres.
La cooperativa del camp i el que seria el sector primari, més enllà de la ramaderia, que ja n'hem parlat, l'agricultura, no? En quina línia es podria anar recuperant aquest producte propi de Formentera i també perquè serveixi un valor afegit pels residents i pels visitants?
Bé, realment pensam que el turisme, evidentment, és el nostre motor principal, però que ens ha d'ajudar a diversificar la nostra economia. Avui en dia hi ha un munt de joves que estan dispostos a treballar en coses que no sigui cambrer, que no sigui directament relacionat amb turisme, i l'agricultura, la pesca, l'artesania són una grandíssima oportunitat. En aquest punt m'agradaria dir que tot el que és la recaptació de les places d'estades turístiques anirà destinada a la millora del camp, de l'agricultura i del medi ambient. I en aquest sentit es podrà fer moltíssima feina per recuperar producte local. Com dèiem abans, no? En el cas de la sal, seria molt polit que realment els turistes es duguessin una ampolleta d'oli, una ampolleta de vi, o que els restaurants i inclús nosaltres com a residents poguéssim disfrutar de producte fet aquí a Formentera i no haguéssim d'importar tot. Això des del punt de vista tant de la identitat pròpia com des del punt de vista de començar a treballar en producte quilòmetre zero.
Un tema íntimament lligat amb el paisatge i el medi ambient, com és la mobilitat. Des de l'oposició se'ls ha criticat perquè diuen que aquesta limitació de vehicles no està ben complementada pel que fa a una cobertura de transport públic.
Bé, aquesta regulació d'entrada de vehicles és una llei que s'ha aprovat a finals de gener. És una llei que el que permet és que després el Consell decideixi quines són les dades i les quotes de vehicles que permetrà entrar. Evidentment, aquestes decisions han d'anar conjuntament amb una millora del transport públic. Per això s'ha aprovat el pla de mobilitat, amb el que s'ha fet tantíssima feina al Consell d'Entitats, i s'estan implementant diferents mesures. No hem d'oblidar que aquest pla de mobilitat depèn també en la part de transport públic en la signatura del nou concurs de transport públic que iniciarà a l'any 2020. Amb aquest nou concurs de transport públic, que a més està dotat de finançament, millorarem d'una manera considerable el transport públic i així es farà aquest equilibri. Aquest any la decisió que es va prendre, perquè hi havia molta gent que ja havia fet reserves, és que el nombre de cotxes i motos que podien entrar era aproximadament el mateix de l'any anterior. Això què significa? No és que haguem dit: ostres, doncs no, aquest any no farem res. No, en els últims anys hi havia una pujada d'entre el 10 i 13% del nombre de vehicles que entrava cada any.
Any
rere any. Es pot dir que aquest any haurem baixat en un 10% el nombre de vehicles que entrava. Evidentment, volem ser més ambiciosos, però sempre de la mà d'altres mesures que assegurin la mobilitat a l'illa.
Parlant de mobilitat, també parlem de la Marina, que és una de les protagonistes d'aquesta campanya. Com plantegen les connexions amb Eivissa i la connexió amb la península?
Bé, d'aquest tema s'ha parlat moltíssim. Jo vaig ser consellera de mobilitat en la primera legislatura, de l'any 2011 al 2015, de mobilitat i de turisme. A l'any 2010 es va aprovar la llei de transport marítim i des d'aquell any portem esperant que es desenvolupi el decret de transport marítim. Un decret de transport marítim on sempre hem parlat només de la part de les freqüències o la part dels preus, però realment de fa 10 anys ara hem començat ja a tenir dificultats diferents. És a dir, aquest decret ha de solucionar les freqüències perquè els formenters puguem tenir una primera barca i una última barca que garanteixi que podem fer servir els serveis que no tenim encara a Formentera, però també és cert que ha de garantir una sostenibilitat dins d'una línia que passa per un parc natural, dins d'una línia que a vegades hi surten 3 o 4 barques a la vegada i després estan una hora i mitja sense cap barca, que aquestes barques ni tan sols van plenes. És a dir, realment no podem parlar de sostenibilitat dins de, dins d'aquesta línia. Un altre punt que ha de solucionar aquest decret és el tema de les excursions marítimes que ens visiten d'un dia. Un tema que, així com està configurat, ens està creant molts problemes d'organització, de sensació de massificació, de sensació de saturació i que realment no està beneficiant al turista respectuós, tranquil, i de qualitat que volem aquí a l'illa.
I la connexió amb la península?
La connexió amb la península, hem dit sempre el mateix, des de Formentera s'ha demanat una connexió amb la península tot l'any, sobretot per solucionar una part de mercaderies, per solucionar els preus d'aquesta triple insularitat que tenim a les nostres mercaderies i als nostres comerços, que si fem comparacions de la cistella de la compra a Formentera o a Eivissa, hi ha una grandíssima diferència, i el resultat és que ara mateix tenim una línia que funciona 5-6 mesos i que no transporta mercaderies.
I com es pot arribar a tenir una línia almenys setmanal també de mercaderies?
Bé, en aquest cas la manera d'arribar-hi és que hi hagi declaracions d'interès del port de Formentera amb la península, com tenen tota la resta de ports. També és una demanda històrica on, bé, tornem a lo mateix, és molt important que a Formentera hi hagi governs que defensen de manera exclusiva els interessos de Formentera i els formenterers, perquè si no, altres governs tenen en compte les pressions de grups econòmics que utilitzen part del nostre territori per fer el seu negoci.
Bé, ja que estem derivant ja a l'àmbit econòmic, com podem evitar un dels fenòmens que irrompen des de fa temporades a Formentera, com és l'intrusisme en molts sectors, nàutic, comerç, restauració...
Bé, el sector de l'intrusisme és molt, molt complicat perquè a nivell europeu les portes estan absolutament obertes. Les lleis europees estan fetes per territoris on tothom es pot moure amb facilitat i nosaltres ens trobam que tenim les mateixes lleis però en un territori on tothom arriba amb facilitat, però per nosaltres és molt difícil sortir fora a fer negoci i sobretot es significaria haver de deixar la nostra vida aquí, perquè no pots anar i tornar contínuament. Això passa en els mercats, els diferents mercats que tenim a Formentera, això passa, com dius, a la gastronomia, passa al transport i passa també a l'oferta complementària. En aquest sentit, no es poden fer lleis que permetin que entrin uns o entrin els altres, però sí que és cert que es poden fer ordenances i normatives creatives, com per exemple el tema de que un local que no obri almenys des d'una dada fins a finals d'estiu pues no pugui tenir ocupació de via pública o terrassa. I en aquest sentit estem treballant també amb les altres economies, a part de demandar al govern balear que faci o que col·labori amb nosaltres en totes les inspeccions que són competència d'ells. Competència d'ells és des de les inspeccions al transport, les inspeccions de comerç, les inspeccions d'hisenda, les inspeccions de treball, que ajudarien a controlar en aquesta gent que realment fa aquesta competència deslleial perquè no compleix les mateixes normes dels que estem aquí.
Després també hi ha un intrusisme potser el més elemental i bàsic de tots, que és el no sé, venda de tota mena d'objectes i serveis a la platja.
Sí, la venda ambulant. Aquí aquest any segurament ens trobarem amb millores perquè hem aconseguit augmentar el nombre de policies locals. Hem demanat també col·laboració a la Guàrdia Civil i, sobretot, com augmentam el servei d'inspecció d'activitats, això liberarà de feina a la policia local que es podrà ocupar més de la venda ambulant.
I ara que parlava d'Hisenda, és possible que el Consell de Formentera no surti nomenat en els informes del síndic de comptes com ho ha sortit el darrer any?
Sí, és possible i som molt conscients que hi ha que millorar en aquesta part. Ja estem treballant en posar-hi més personal a disposició. El tema fins ara ha estat que no és que no s'entregui la documentació, sinó que s'ha entregat amb retard, però estem treballant amb aquestes millores. De totes formes, s'ha de tenir en compte que en aquests informes moltes vegades el que surt és que el Consell de Formentera fa inversions que, segons la llei d'estabilitat pressupostària, no hauria d'haver fet. Però nosaltres, quan es va aprovar aquesta llei, encara érem una administració que estava en creixement. I va ser una llei que es va aprovar pensant en administracions que no havien de créixer més. Nosaltres ens acabàvem de configurar com a Consell i estàvem contínuament assumint competències, el que no és possible sense incorporar personal nou. Aquestes són les dues potes d'aquests informes, però sí que és cert que som conscients que es pot millorar i que ja s'està treballant des de l'àrea d'intervenció per incorporar més personal i entregar la documentació en els terminis correctes.
Els informes aquests també assenyalaven l'abús de contractació menor.
Bé, això són temes d'intervenció. La contractació menor són contractes que es poden fer per debaix d'un import concret. Garanteixen també que diferents temes es puguin solucionar d'una manera mitjanament ràpida i àgil i, sobretot, per exemple, en la part de promoció turística o quan realitzes activitats culturals, segons quines organitzacions, no es poden fer de manera tan ràpida. Però sí estem treballant en tots aquells contractes que es feien com a contracte menor perquè quadrava amb la quantitat, però que podem que es fan any rere any i que això permet que es fes un concurs.
Per cert, i ja que estem parlant molt de temes administratius, com podem fer més àgil l'àrea d'urbanisme? En aquest sentit, estem complint uns paràmetres raonables per atorgar llicències i permisos d'obres, etc.
Bé, això és un dels punts més difícils, on també som conscients que s'ha de millorar. S'ha treballat molt els últims anys en temes urbanístics i de territori. Ens hem hagut d'adaptar a noves normatives que han anat canviant quasi cada 3 mesos al govern balear. Això també forma part de la feina de l'àrea d'urbanisme. No hem d'oblidar que quan vàrem entrar l'any 2007, el primer que vàrem fer és iniciar una feina per unes noves normes subsidiàries o un pla territorial que es va aprovar a l'any 2010. Aquest pla territorial desenvolupa i estableix com ha de ser l'illa de Formentera i, sobretot, com han de ser els seus pobles. No? I totes les infraestructures i equipaments que s'han pogut realitzar en aquestes últimes 3 legislatures són temes que també es treballen dins de l'àrea d'urbanisme. Les primeres passes que hem donat ara per millorar el tema de la gestió i els tràmits de cara al ciutadà és que ens estem canviant de puesto, un puesto on estaran conjuntament els enginyers, els arquitectes i tota la part gestora dels expedients, i estem treballant per trobar-hi 2 persones més que s'incorporin per garantir que els projectes puguin sortir abans. No hem d'oblidar, però, que Formentera té protegida més del 70% del seu territori i que moltes vegades, o la major part dels projectes, no depenen exclusivament del Consell, sinó que sempre hem de demanar informes a administracions exteriors i que tot això també ralentitza la manera de treballar. De totes maneres, som conscients que és una àrea a millorar i treballarem amb això.
Bé, en un altre àmbit de coses, el Consell d'Entitats, no? L'organisme de participació ciutadana de Formentera, creu que funciona bé? És millorable? Com aborden aquest organisme des de la seva formació?
Crec que som una illa referent en temes de participació ciutadana, un referent que no va començar exclusivament amb el Consell d'Entitats, sinó que aquesta illa ha demostrat sempre que quan es tractava de prendre decisions importants o de lluitar per la defensa del nostre territori hi estàvem tots. Associats, no associats, hi estàvem tots. Podem parlar de diferents temes com escamarí o temes més recents com el on sempre de l'estació marítima. El Consell d'Entitats agrupa moltíssimes associacions i col·lectius. Alguns estan més en marxa i alguns hi participen més i altres menys. Evidentment, vàrem començar fa dues legislatures amb aquest projecte i tot ha d'anar millorant, però s'ha de tenir en compte que és un aprenentatge que hem de fer entre tots. És a dir, l'administració posa a disposició un lloc on es pot treballar amb participació ciutadana i on tothom pot participar i dir la seva, i per part de la ciutadania també hem de començar a conscienciar-nos d'aquesta necessitat de participació perquè realment el futur sigui el que volem entre tots. Però el Consell d'Entitats s'han pres de les decisions més importants d'aquestes legislatures. Tothom hi era lliure de participar i hi ha moltes propostes que s'han modificat en aquests projectes que presentàvem i gràcies a aquesta participació ciutadana.
I ja que abans estàvem parlant d'infraestructures, de cara a aquesta següent legislatura, quines infraestructures, a part de les de medi ambient que ja hem citat, a la planta d'ESCAP, és a dir, a gestió d'àrids i gestió de compostatge, quines altres infraestructures creu que serien necessàries?
Bé, les tres últimes legislatures han estat espectaculars en temes d'aconseguir demandes històriques d'equipaments i infraestructures. Ens queda que ara començaran l'escola i escoleta de Sant Ferran i la residència, que creiem que és un dels temes més importants, ja que assegurarà que els nostres majors puguin estar aquí amb les seves famílies si no hagin de ser traslladats a Eivissa. I després, evidentment, continuarem amb el desenvolupament dels diferents pobles. Ja hem treballat a Espujols, Sant Ferran, Sant Francesc, La Mola, Escaló, on encara queden segones fases a fer, sempre en el sentit d'aconseguir que els pobles siguin més tranquils, i quan parlem de tranquils per les persones, que tinguin més espai per ser dinàmics tant cultural com comercialment. És a dir, es tracta de treure els vehicles, no de treure les persones, i per això hem de garantir, evidentment, que cada poble tingui els aparcaments necessaris. Això està tot determinat per les normes i dins de les unitats d'actuació, les sessions que es preveuen estan totes dedicades en aquests aparcaments. Després, tot això són temes que ja hem començat i pobles en els que ja hem treballat, però una de les infraestructures més importants que està pendent encara és el sanejament d'Escamarí i posterior envelliment del nucli, també el envelliment del nucli de Ses Bardetes i, per suposat, el de Sarroqueta.
Bé, ja per anar acabant, candidata, amb qui estaria disposada a pactar i amb qui descartaria de totes alguna opció de pacte?
Bé, nosaltres ho hem dit des d'un principi. En els últims 12 anys hem pactat durant 8 anys amb el Partit Socialista. És més, anem en coalició amb el Partit Socialista i Esquerra Unida al Parlament i som conscients que si no arribem a la majoria, pues, l'única opció seria pactar amb un partit progressista que defensa un model similar al que defensa gent per Formentera. El Partit Popular defensa un model d'illa completament diferent i bé, el cas de Vox no importa ni parlar-hi.
Obrim ja el darrer tram de l'entrevista. Bé, doncs arriba el moment del senalló. Candidata, vostè mateixa, agafi 5 paperets d'aquí. Recordem que hi ha 30 preguntes i a l'atzar cada candidat o candidata tria les seues. Molt bé. Endavant.
A veure. Alguna vegada has emprat el transport públic?
A Formentera.
A Formentera. Sí. He d'admetre que el bus no, perquè estic disseminat. El taxi sí, i quan era petita, evidentment, el bus per arribar a l'escola.
Anem per la segona. Avui estàvem amb l'Alejandra Ferri, la candidata de Gent per Formentera.
Fa calor, no bufa d'enlloc i vas a la platja. Tries migjorn o el parc natural? Migjorn.
Per què?
Migjorn a l'estiu representa molt més el que jo penso que és Formentera.
I què és Formentera?
Pues Formentera és un lloc tranquil on que està a l'abast de tothom, on es mesclen famílies, on es mescla gent jove, on es mescla gent major i a migjorn hi ha un ambient molt diferent que el del parc natural.
Anem per la tercera.
Quin és el millor record de la teva infància? Amora, pues jo diria que quan m'aixecava al matí i em ficava al llit dels meus pares i estava allí un ratet més.
I ja anem per la penúltima pregunta.
Anomena un líder formenterer que no sigui del teu partit ni corrent ideològic i que t'hagi marcat. El meu pare. En Xumeu de sa punta.
Home, ja, però és del seu corrent ideològic.
No, jo no he estat mai del PSOE.
No, ja, però home, un poc sí que... Han pactat amb el PSOE, van al Parlament... Ha de dir algú que no sigui de la seva corda.
No és molt fàcil, eh? Referint-se només a Formentera. Si hagués de parlar d'algú, parlaria d'algú d'aquell moment també i parlaria d'en Toni Serra per estar involucrat també en la defensa de Formentera amb el tema del campament, que va ser un dels que estava enfeinat amb això conjuntament amb el meu pare.
Amb el tema del càmping.
Del càmping.
Bé, aquesta, jo no sé què passa amb aquest paperet que sempre surt, eh? Bé...
Un moment de la teva vida en què has plorat d'alegria. El naixement dels meus fills.
Bé, doncs amb aquesta altra cara d'en Alejandra Ferrer, mos acomiadem abans, però escoltarem la cançó que mos ha triat. Per què ha triat Luan Gebol?
Bé, allò m'agrada... tota la música. A més, m'agrada tocar el piano i moltes vegades depèn de com em trobi. Quan m'aixeco al matí, escolto música d'una manera o d'una altra, però aquesta és una de les últimes que he escoltat i que m'ha emocionat molt pel que significa. És la banda sonora o una cançó d'una pel·lícula que és la família Bélier, que és d'una família de sordomudos que, on ella canta i en una audició comença a cantar-li als pares que s'anirà per continuar estudiant i ho fa amb signes i això em va emocionar molt.
Caram, bé, recordeu que demà dijous a les 7:30 de la tarda a la Sala de Cultura al cinema ja tenim el debat amb els 4 candidats amb tots els presidenciables al Consell Insular de Formentera. L'entrada és lliure, podeu venir a la Sala de Cultura al cinema i si no us va bé ens podeu escoltar pel 107.9 FM o radioillaformentera.cat. Alejandra Ferrer, la candidata de Gent per Formentera, moltes gràcies i sort.
Gràcies a vosaltres. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole.